James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa des del qual us volem apropar a les noves tecnologies, us volem acostar al món digital i, en definitiva, volem ajudar-vos a assolir amb èxit el procés de transformació digital de les vostres organitzacions. Aquest programa, com sabeu, el fem en col·laboració amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Començarem per l'entrevista, com de costum, i avui entrevistarem el Joan Antoni Pastor, de la UPC, que ens explicarà com contractar estudiants universitaris per ajudar-nos a la nostra empresa en el nostre procés de transformació digital. Continuarem amb el mateix Joan Antoni, que ens introduirà en el concepte d'outsourcing, i més concretament en l'outsourcing informàtic, com contractar serveis fora de la nostra empresa. I acabarà el programa un dels habituals col·laboradors, el Ramsés Gallego, que en aquesta ocasió ens parlarà d'un tema que va en contra de la nostra seguretat, que és la enginyeria social, una subtil forma de capturar les dades a l'ordinador o sencera la nostra empresa. I ara, com cada setmana, comencem el programa en l'entrevista. Un interessant personatge del món digital i del seu entorn ens visita i ens posa al dia sobre les últimes novetats del món digital. Ara i aquí comença l'entrevista. A l'entrevista d'avui continuarem parlant de transformació digital, però avui parlarem de l'equip humà, les persones que necessitem perquè aquesta transformació sigui possible. Estem parlant de personal qualificat i concretament de personal tècnic. A simple vista ens pot semblar que és difícil de trobar, que és un personal difícil de trobar, que és car, que és complexa, que tot just estem començant. Però no sé si sabeu, i això és el programa d'avui, que podeu contractar estudiants universitaris. Per parlar d'aquest tema tenim avui convidat el Joan Antoni Pastor. Ell és professor i vicedegà de Relacions Institucionals de la UPC, la Politècnica de Catalunya. Joan Antoni, benvingut al programa.
Gràcies. Bon dia.
La primera pregunta és, com a vicedegà d'un centre com la UPC, com veus aquesta col·laboració de la que acabo de parlar entre empreses i el vostre centre a través d'estudiants que estan fent pràctiques? En fi, explica'ns una mica com funciona tot això.
Molt bé. Bé, saludo a tothom des de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, de la UPC, on soc vicedegà de Relacions Institucionals i professor. Us haig de dir que a la UPC en general, i més concretament a la Facultat d'Informàtica, tenim molta demanda pels nostres estudiants. Cobreixen, diguem-ne, llocs de treball d'àmbits on, en general, diguem-ne, hi ha menys oferta en el mercat de professionals que, al contrari, diguem-ne, més demanda que oferta, i encara més en el cas de les tecnologies d'informació i comunicació, sobretot de la informàtica. Llavors, això vol dir que hi ha moltes empreses de tamanys diversos i també altres tipus d'organitzacions que volen oferir la possibilitat de que els nostres estudiants, quan estan acabant, puguin fer pràctiques externes. Hi ha dos tipus, curriculars i extracurriculars, i també, aprofitant les pràctiques, els estudiants que volen poden fer el seu treball final de grau en l'empresa que els acull. Llavors, això funciona a través d'uns convenis de cooperació educativa i la veritat és que els últims anys els estudiants s'hi estan abocant i prefereixen fer majoritàriament les seves pràctiques externes i el treball final de grau a empreses o organitzacions que a la pròpia facultat, cosa que també és possible. Això es fa a través del conveni de cooperació educativa i té unes tarifes mínimes, però que, diguem-ne, permeten perfectament a qualsevol empresa, també a les petites i mitjanes empreses, accedir-hi. Les empreses el que aconsegueixen d'aquesta manera és conèixer de prop, treballant i com a persona, els estudiants, i la majoria solen fitxar els estudiants després de les empreses, de les pràctiques externes. És una forma de conèixer-los, de tenir-los ja a casa seva i d'oferir-los una feina en comptes d'anar, diguem-ne, al mercat més obert que en aquests moments està molt competitiu.
Evidentment, crec que ja ho has explicat, però perquè quedi clar, quina diferència hi ha entre un estudiant que ha acabat la carrera en pràctiques i un becari?
Bueno, no. De fet, un estudiant que faci pràctiques a través de la universitat en una empresa és estudiant per definició i el que fa a l'empresa és un projecte formatiu que pot coincidir o no amb el seu treball final de grau o de màster i, per tant, és becari. El que rep és una beca de l'empresa, diguem-ne, amb uns diners que li serveixen per a pagar els seus estudis, d'acord? Per tant, és el mateix, un becari. Si ja ha acabat la carrera, llavors ja no és estudiant i, en tot cas, pot ser fitxat com a empleat en pràctiques, però ja és un altre tema. Això és binari, o és estudiant o, no, o ets empleat. El que no pot ser és les dues coses al mateix temps.
També crec que teniu estudiants estrangers. Quin avantatge o no avantatge, sigui, com un estudiant estranger es pot incorporar i aportar valor a la nostra empresa?
Sí, tenim molts estudiants estrangers, sobretot de la resta d'Europa, però també d'altres països del món, perquè tenim moltes relacions amb molts altres centres similars a nosaltres, a la resta del món, que fa molts anys. El que passa és que aquests majoritàriament o bé venen d'Erasmus en els graus i normalment no fan pràctiques a empreses, podria ser que sí, però és més aviat excepcional, o bé venen a estudiar alguns dels màsters que tenim. ¿Vale? I els màsters sí que tenen molts estudiants estrangers i aquests sí que alguns volen fer pràctiques en empreses. Opten normalment per empreses més multinacionals, empreses que puguin tenir presència a més llocs. Això no vol dir que puntualment, si els interessa una proposta, no puguin anar a una petita o una mitjana empresa. Però haig de dir que s'interessen per ells més multinacionals perquè si els volen fitxar després, els poden fitxar per la delegació del seu país d'origen o per un projecte internacional que tinguin en algun altre país. Les empreses d'aquí, a vegades els estudiants internacionals que no es volen quedar a viure a Barcelona, cosa que passa cada vegada més, també s'ha de dir, doncs normalment no prefereixen els internacionals perquè saben que marxaran. I les empreses el que volen, a ser possible, és poder retenir aquests estudiants com a empleats una vegada han acabat la seva pràctica externa.
Sí, quan t'he presentat, quan he començat aquesta entrevista, parlava d'empreses d'aquí que estan començant amb el seu procés digital i tenien la possibilitat de contractar estudiants. Però hi ha empreses ja consolidades amb el tema digital que estan en projectes d'I+D seriosos. També, en aquest cas, de projectes punters, podem tenir la col·laboració d'estudiants?
Efectivament. Abans de respondre't, en tot cas sí que m'agradaria, abans de respondre concretament a aquesta pregunta, però de forma relacionada, sí que m'agradaria dir que no cal ser estudiant, podríem dir, de programes els més elevats possible, màsters o doctorats. Els estudiants de grau també poden contribuir-hi a la transformació i a la innovació digital a les empreses. I jo en tinc bastants exemples on així és. Diguem-ne, la idea és que són gent molt formada i no només en aspectes purament tècnics, programació, tècnica de sistemes, disseny de bases de dades, etc., sinó també en aspectes de gestió de projectes i de creativitat utilitzant tecnologies i sistemes d'informació. I en aquest sentit, són més aviat proactius i si se'ls permet, se'ls dona canxa quan van a fer pràctiques, doncs poden ser una font, diguem-ne, d'idees i de projectes innovadors. El que passa és que, si parlem ja de projectes d'I+D+I, projectes punters, temes molt exploratoris, llavors hi ha diferents formes d'arribar-hi. Una, pels estudiants de grau, és que tenim una assignatura que es diu Projectes Avançats d'Enginyeria, on les empreses plantegen reptes, llavors els nostres estudiants en aquí miren què és el que poden fer a nivell de desenvolupament, etc., encara que no sigui un sistema totalment funcional, per exemple, encara que sigui un prototipus. No sé, per exemple, un banc ha proposat un repte de què és el que es podria fer amb la tecnologia blockchain, Ethereum, respecte del ticketing que utilitzen ells. Llavors els estudiants estudien aquesta tecnologia, interaccionen amb el banc i arriben a fer doncs, un prototipus i d'alguna manera el banc s'estalvia de fer-ho internament perquè té aquests estudiants fent aquesta provatura, diguem-ne, d'una tecnologia puntera. En tot cas, pels projectes, diguem-ne, ja més seriosos i més punters, no tan exploratoris, estaríem parlant d'estudiants de doctorat i aquí és molt interessant que les empreses catalanes, que no totes ho coneixen, especialment les petites i mitjanes, sàpiguen que existeix un programa de la Generalitat que està tenint molt d'èxit, molt ben finançat, que és el programa dels doctorats industrials, que justament està fet, diguem-ne, molt similar a programes com hi ha a França, a Dinamarca, al Regne Unit, als Estats Units, amb diferents noms. Doctorat industrial no vol dir que hagi de ser només per indústries, diguem-ne, de producte físic, sinó que pot ser per qualsevol tipus d'empresa, empreses de serveis, fins i tot ara s'estan obrint molt a organitzacions del món cultural, educatiu, val? I la idea és que aquesta gent vagi a fer un doctorat aplicat que ajudi a intentar resoldre un problema, un repte punter en una empresa, però sota el paraigües d'un grup de recerca que podria ser de la UPC o d'una altra universitat, òbviament. Aquí estaríem parlant dels doctorats industrials.
Sí, la paraula industrial de vegades despista perquè sembla que només sigui indústria, indústria pesada, i realment sí. Inclou moltes més coses. Però a veure si entes aquest tema dels projectes ja més seriosos. Què contracto jo? Un estudiant o contracto o arribo a un acord amb la UPC i tot un equip d'estudiants treballa aquest projecte meu? És el que no hi he entès del tot.
Bueno, en el cas dels projectes de doctorat industrial, és un projecte, diguem-ne, que es fa en el context d'un grup de recerca consolidat de l'UPC o d'una altra universitat. Si estem parlant de l'UPC ara, doncs seria de l'UPC per temes tècnics, d'enginyeria, de ciències, de tecnologia, informàtica, i que, però el projecte és un projecte petit, que el pot fer una persona en 3 anys, aproximadament. Per tant, es correspon a una tesi doctoral, només que en comptes de ser la convencional, més científico-acadèmica, doncs és una tesi doctoral que també es preocupa, diguem-ne, per entendre, intentar fer una proposta, doncs el repte o el problema professional que té aquella empresa en qüestió. Vale? En tot cas, diguem-ne, per col·laboracions que requereixin un equip de persones més ampli, sempre han existit els convenis universitat-empresa. És a dir, una empresa es posa en contacte amb un grup de recerca, es posen d'acord amb una tasca a fer, sempre i quan no sigui una tasca, per entendre'ns, de mercat, que la podria fer una consultora o que la podria fer doncs, una empresa que ja es dediqui a aquest tema, sinó que siguin tasques que d'alguna manera requereixin de personal amb un perfil investigador, tant si és sènior com si són semisèniors o juniors, estudiants. Val? És a dir, són normalment temes molt punters, molt nous, tecnologies que acaben d'aparèixer i que encara en el mercat no hi ha professionals que les coneguin, metodologies, diguem-ne, molt punteres, que encara no hi ha formació en el mercat o que, diguem-ne, és molt difícil de trobar gent que en sàpiga, val? O sigui, han de ser aquest tipus de col·laboracions.
Bé, com a última pregunta, encara que ja alguna cosa has dit, però fes-nos 5 cèntims de quina seria la mecànica per començar a utilitzar aquests serveis que ens ofereix la universitat. Com ho contractem? O sigui, primers passos per fer això, vaja.
Vaja, hi ha canals diversos a la universitat. Hi ha el que es diu el Centre de Transferència de Tecnologia, CTT, i si una empresa s'adreça en aquest centre saben quins són els grups de recerca que tenim a la universitat i en funció de la temàtica, si és robòtica, intel·ligència artificial, bases de dades, enginyeria del software, saben a quins grups de recerca adreçar aquesta empresa. Una altra possibilitat és, segons el tema, adreçar-se al centre del tema. Si és un tema d'informàtica, doncs adreçar-se a la facultat d'informàtica, que nosaltres posarem en contacte a l'empresa amb el grup de recerca més adient pel problema o pel tema que ens tractin, que ens diguin.
D'acord, Joan Antoni, com sempre, molt interessant aquesta col·laboració teva, però el temps, dic com sempre, el temps se'ns ha tirat a sobre i tenim, desgraciadament, que acabar la connexió. Tornarem d'aquí uns mesos a connectar amb tu perquè ens continues posant al dia sobre aquestes col·laboracions universitat-empresa. Gràcies.
Adeu, gràcies a vosaltres.
El món de la tecnologia és un món de nous conceptes. Dia a dia apareixen noves tecnologies, noves metodologies i és precís estar al dia. Per això, cada setmana, amb aquest espai Els nous conceptes, convidem algú perquè ens posi al dia sobre les novetats, les noves tecnologies i els nous conceptes. Bé, doncs, els conceptes d'avui aprofitarem que estem amb el Joan Antoni Pastor de la UPC, concretament d'informàtica, perquè ens expliquis què és això de l'outsourcing, però concretament l'outsourcing informàtic.
Molt bé, hola a tothom. Doncs l'externalització de serveis informàtics de tota mena és un fenomen que ha crescut molt des dels anys 90 del segle passat i ara no només és quelcom que fan les grans empreses o les administracions públiques, que ho han fet de tota la vida, per entendre'ns, sinó que fins i tot petites i mitjanes empreses normalment procuren ja no tenir molt personal informàtic a dins, el just per poder gestionar projectes que fa personal informàtic extern, d'empreses externes. I, per tant, doncs, això implica que s'ha d'avaluar i seleccionar empreses externes i contractar serveis informàtics amb elles. I és això el que en anglès es diu outsourcing, externalització de serveis informàtics. Òbviament, això és molt important perquè és arribar a una relació i a un acord que pot durar molt de temps perquè els sistemes evolucionen i el més lògic és que siguin les mateixes empreses que els han desenvolupat o que els han implantat les que segueixin posant-te els sistemes al dia. I, per tant, és clau, és crític que la selecció de l'empresa sigui acurada i no sigui, diguem-ne, descuidada. No? Hem de dir que aquest tema, si es fa bé, pot donar lloc a una relació molt llarga i fructífera, però si es fa malament, allò a través simplement d'amistats o sense fer una analítica, diguem-ne, adequada, de criteris, demanant referències, etcètera, etcètera, doncs també pot ser una font de conflictes i de, en fi, de riscos i de problemes. Per tant, diguem-ne, ja que les empreses també petites i mitjanes ara es poden beneficiar d'un mercat on hi ha moltes empreses que ofereixen serveis informàtics de tot tipus, desenvolupament de software, implantació de paqueteria, capacitat de càlcul, capacitat de memòria a través de serveis d'ESP o de cloud, doncs ara, diguem-ne, i com que normalment no és una única empresa la que t'ofereix tot això, sinó que has de gestionar les relacions amb més d'una empresa, és important que el perfil dels informàtics de dins de l'empresa clienta sigui un perfil que sàpiga, diguem-ne, establir, gestionar aquest tipus de relacions i fer el seguiment apropiat dels projectes que desenvolupen aquestes empreses externes.
Molt breument, perquè, com sempre ja saps que tenim el temps a sobre. Has dit que no recorrem a qualsevol, sinó que ho fem ben fet. La facultat, o sigui, vosaltres, des de la informàtica, ens podeu aconsellar a quines empreses adreçar-nos?
Podríem, però no estaria bé que ho féssim. És a dir, no estaria bé que ho féssim perquè, d'alguna manera, nosaltres som una facultat informàtica de Barcelona que és una entitat pública i no estarà entre els nostres, diguem-ne, serveis recomanar empreses. En tot cas, el que sí que podríem és ajudar a una empresa amb la metodologia i els criteris apropiats a seleccionar-ne una empresa externa. Però qui veritablement ha de fer la feina, en tot cas seguint uns criteris i una metodologia que li pot donar doncs, un equip de treball de la facultat o una consultora, que també les consultores ajuden a fer això, doncs qui ha de fer la feina, lògicament, és l'empresa que després hi posarà els recursos i es jugarà la pell d'alguna manera en el projecte que sigui.
Bé, doncs, gràcies un altre cop, Joan Antoni, perquè no solament ens has explicat un nou concepte, sinó que ens has explicat com implementar-lo, com posar-lo en marxa. Gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres. Adéu, bon dia.
Bé, estem arribant al final del programa, però no ens agradaria acabar sense afegir alguna última novetat. Ara és el moment de la última paraula. I l'última paraula li donarem al Ramsés Gallego, que és un habitual també d'aquest programa, que avui ens parlarà de lo que és la enginyeria social, una forma d'enganyar-nos i apoderar-se de les nostres dades, del nostre ordinador, potser de la nostra empresa.
Hola, Tomàs, i benvolguts oients. L'enginyeria social és un atac que està orientat a l'engany. És una tècnica que fan servir els cibercriminals, els atacants, que està basada en la manipulació. Manipulació psicològica, com dic, l'engany. I per què? Tomàs, l'ésser humà està orientat a ajudar. D'entrada, qualsevol relació que s'estableix està basada en la confiança. No ens agrada més dir que no. Culturalment no ens agrada dir que no, ens costa dir que no, i per això hi ha una tendència a dir sí, a ajudar, a proporcionar informació, i per últim, a més, ens agrada, ens encanta que ens alabin, ens agrada que ens diguin coses maques. És per això que les tècniques que fan servir normalment salten les barreres digitals, els controls tecnològics que posem a les nostres companyies i a la nostra societat i que mencionem en aquest diccionari digital, com els firewalls, els antivirus, els sistemes de detecció d'intrusions, bé, totes aquelles barreres i controls tecnològics són saltats perquè es focalitzen aquest tipus d'atac, l'enginyeria social, amb l'ésser humà. I d'aquesta manera hi ha una tendència a nosaltres a donar informació que ens demanen, a lo millor, en un correu que ens diuen que urgentment, la sensació d'urgència és molt important, un correu inesperat, a vegades d'algú que coneixem o que sembla que coneixem, de la comunitat de veïns, de la nostra companyia, és a dir, ens arriba a través d'un canal habitual, el nostre telèfon mòbil, un missatge, el nostre correu electrònic, a través de diversos canals digitals, però apel·lant, diguem, atacant a la part psicològica de l'ésser humà. És a dir, a tothom ens agrada ser un guanyador quan ens diuen que hem guanyat una loteria o que hem guanyat un sorteig. A tothom ens agrada que ens demanin ajuda per no puc accedir a aquell sistema, sisplau, ajuda'm i dona'm el codi d'accés a la porta o al correu o al sistema d'informació. Això, que confio que tots els oients que ens estan sentint diuen m'ha passat alguna vegada, o entenc que fins i tot jo mateix podria dir que sí, perquè m'agrada ajudar, m'agrada que em demanin ajuda, m'agrada ser útil, insisteixo, com a ésser humà. Bé, doncs aquesta tendència natural ens fa que puguem ser enganyats i que els cibercriminals, lamentablement, accedeixin a informació confidencial. Insisteixo, enginyeria social que té, a més diferents tipus de noms i atacs, deixaré alguns aquí, sent aquest un diccionari digital, com per exemple el phishing, el vishing, el quid pro quo, però bàsicament, Tomàs, el que estan dient és jo et dono una cosa però tu dono una altra, és a dir, són atacs psicològics basats en l'entorn digital. I arriben, atenció, benvolguts oients, a través del correu, a través de missatges inesperats, a través de qüestions que no esperàvem i que sempre, sempre, sempre ens demanen informació confidencial. Ajuda'm, dona'm una paraula de pas, dona'm alguna qüestió que és fonamental. Evitem l'enginyeria social, pensem i tinguem una bona higiene tecnològica. Vagi bé, adeu.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.